En marxa el cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa. Aquest matí han començat les classes del nou cicle formatiu que s'ofereix des de l'Institut de l'Escala. S'evita que els alumnes hagin de fer llargs desplaçaments per continuar estudiant. Hi ha alumnes del municipi, però també de poblacions veïnes. L'acte institucional de la Diada ha congregat una norantena de persones a la plaça de l'Ajuntament. El Batlle ha llegit el manifest de l'Associació Catalana de Municipis i ha fet una crida a la Unió en un context de polarització i conflictes internacionals. La trobada ha finalitzat amb un recital del Cor Indica i la ballada de la Santa Espina. Un centenar llarg de persones han assistit a l'acte de l'ANC i el Consell per la República amb motiu de la Diada. L'acte ha volgut ser la contraposició de l'acte oficial organitzat des de l'Ajuntament. Els organitzadors consideren que se'ls ha volgut boicotejar. També en Comú l'Escala alerta de la necessitat de combatre l'ultradreta. El Cinefòrum d'en Comú l'Escala per celebrar la Diada va centrar el debat en l'auge de l'ultradreta i els reptes que suposa per la catalanitat i la classe treballadora. Una trentena d'assistents van debatre la qüestió en un col·loqui dirigit pel catedràtic en Ciències Polítiques Joan Anton Mellón a partir del visionat del film Roma, ciutat aperta. I el temps, dies de cel variable amb un cap de setmana dividit entre un dissabte de núvols i ruixats i un diumenge de panorama molt més assolellat. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 12 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra, que passeu una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en fe. Si lloré ante tu puerta, verás.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Randa. Una hora on parlarem amb els pescadors de Vilanova sobre la problemàtica que tenen o tindran amb la gamba, una problemàtica que ja avancem que no és única de Vilanova. Després anirem fins al Delta de l'Ebre perquè aquest estiu han batut rècord de nidificació de tortugues careta. Coneixerem les notícies del Club Nàutic d'Arenys de Mar i acabarem el programa d'avui com ho fem tots els divendres i com és habitual, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Randa Mar. Les confraries de pescadors catalanes estan vivint al límit la situació de les limitacions de les captures, tant que veuen com per Nadal pot no haver-hi gambes a les peixateries. En unes dates on aquest producte és essencial pels sopars de família, els pescadors catalans podrien haver acabat ja amb el màxim de captures establert. És per això que a Vilanova, per exemple, es plantegen si han de deixar de pescar ara per guardar-se una part de les captures per Nadal. De tota la situació en parlem amb el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova, Carles.
Doncs així és, Marina. El mercat de Vilanova es podria quedar sense gamba de Vilanova aquest Nadal. Que n'hi hagi o no depèn ara, a hores d'ara, de la gestió que vulguin fer-ne els mateixos pescadors d'aquí de la platja de la Vilanova. La qüestió és que des de Brussel·les s'ha fixat aquest any la reducció de les quotes de captures i aquest límit no trigarà a esgotar-se. Malgrat el que van dir que en 6 mesos s'intentaria revisar aquest topall, la realitat és que han passat dels mesos i res fa preveure que abans de desembre es pugui corregir aquesta limitació de la pesca que de la gamba vermella. Ara han de ser, doncs, els mateixos pescadors, com dèiem, els que han de decidir si deixen de pescar gamba a la tardor per poder-la pescar al desembre o, per contra, esgoten aquesta quota després de l'estiu i per Nadal el mercat es queda sense gamba de Vilanova. Jaume Carnicer, patró major de la confraria de pescadors d'aquí de Vilanova, bona tarda i gràcies per tornar a acompanyar-nos aquí a la Randa Mar una temporada més.
No, més faltaria. Encantat de poder explicar una miqueta les problemàtiques que ens segueixen acompanyant i que cada vegada doncs, ens apreten més, sincerament.
Jaume, és així una miqueta com dèiem, eh? Després, a més, heu estat ara un mes d'haver de parats, ara ja heu tornat a mar.
Sí.
Com veieu, com ho gestionareu, això, el tema de les captures de la gamba?
Bé, després de les problemàtiques que van passar al desembre, amb totes les noves normatives o la implementació d'aquestes noves mesures extres, al gener, quan ens vam reunir amb la Secretaria General de Pesca, se'ns va informar que els hi donéssim 6 mesos doncs, per buscar solucions a la problemàtica. Fins abans de l'agost, que era quan nosaltres començàvem la veda, bàsicament l'única solució que havien trobat era aconseguir gairebé 50 tonelades de gamba de França que no esgotarà i que ens s'han intercanviat per una altra espècie. A part d'això, no tenim cap més notícia. I ens trobem, bàsicament, no només és amb la quota de gamba, sinó que ens faltaran molts dies per mirar d'acabar d'alguna manera l'any. Ja hem acabat tota la temporada de vedes i ara doncs, hi ha ports que els hi queden 10-15 dies de treball i no podrien sortir a treballar més. Ja no només ni la gamba ni qualsevol altre tipus de peix. Tota la flota d'arrossegament de Catalunya està doncs, en un moment molt crític esperant solucions que de moment no han arribat i que bàsicament posen en joc doncs, tota l'economia de proximitat de la flota pesquera catalana, directament.
Clar, perquè vosaltres heu fet aquesta aturada de la veda i ara, clar, us veieu que ja els dies que us queden per pescar no sobrepassaran, diguéssim, les quotes que es permeten, eh?
Més o menys, amb mitges de barques de 20 o 30 dies per treballar, això et dona per treballar per dir algú al mes de setembre, però a mig octubre tindrem una sèrie problemàtica important, a part de la quota de gamba que, com bé explicaves, pràcticament no queda quota i que, bueno, doncs haurem de decidir, si no tenim notícies, de quina manera actuar. Si deixar de treballar ara per treballar més de cara a Nadal, la veritat és que la incertesa amb la qual ens trobem és esgotadora, perquè al final el que vols són solucions o almenys respostes, però és que no, ni solucions ni resposta. No sé, crec que d'alguna manera la Direcció General de Pesca podia fer molt més del que ha fet, sincerament.
Ara mateix, doncs, és a les vostres mans, podríem dir, que hi hagi gamba a per Nadal, no? Els mesos on està més buscada, no?, per celebrar aquests Nadals.
Sí, correcte. És els moments que sabem, doncs, que l'estabilitat econòmica del preu és amb el seu màxim exponent. Però bé, si les altres confraries decideixen seguir pescant, està clar que els que es quedin la vendran a un preu estratosfèric. Vull dir que és difícil prendre decisions i menys quan creiem que el que falta és informació per part de la Secretaria General. Vull dir, alguna cosa ens haurien de dir, tal com ens van dir al gener. Vull dir, és que al final, si no hi ha solucions, suposo que s'haurem de prendre mesures. Com estan prenent els pagesos, com estan prenent bàsicament tot el sector primari, ens sentim abandonats. I la realitat és aquesta. No veiem que hi hagi una línia clara de treball ni que es treballi ni a curt termini ni a mig termini. Vull dir que és el que tu necessites. Parlem, sí, bueno, al desembre sortiran les noves mesures de l'any que ve, però si és que no arribarem a novembre, alguna solució hauríem de tenir sobre la taula. I ara per ara no tenim, no és que no tinguem solucions, és que no tenim ni veu per part de la secretaria.
Quines serien, no, possibles solucions que poguessin arribar a un acord o que es pogués desentroncar, no, aquesta situació?
Bueno, espera, que tinc el gos aquí al costat.
No mateix.
Algunes de les solucions crec que passen per sentar-nos a la taula i, en primer lloc, buscar de quina manera podem seguir treballant aquest any, ja sigui imputant dies de l'any que ve i mirar que l'any que ve les coses estiguin més marcades o d'alguna manera tinguem molt clar com hem de funcionar durant tota la resta de l'any. La veritat és que, bé, ens van demanar un punt de confiança, se'ls hi va donar, però aquesta confiança també es veu traïda, perquè és que, escolta'm, a mi em sap molt greu tenir-ho que dir, però que just abans de l'agost ens diguin que venen vacances i que no volen, que ja en parlarem després de vacances, bueno, resulta que de 6 mesos passarem a 9. Potser la pressa no va per ells, però pels que sortim a pescar cada dia, doncs ens hi va, i molt, saber com acabarem el dia de demà i si ara hem d'amarrar les barques sense tenir que tenir cap tipus de guany, hem de seguir mantenint, pagant les seguretats socials, què faran els treballadors, tampoc tenen dies de paro, vull dir, no és tan fàcil i la veritat és com el sentiment d'abandonament s'està generalitzant i bueno, espero que en 15 dies tinguem notícies i que siguin bones, perquè si són les que ens han dit fins ara, de que no hi ha cap solució, no crec que aquesta sigui la manera de funcionar d'un país.
Clar, perquè des del principi d'any, no, que ja vam anar a haver-hi tots els problemes que vam anar explicant, no, aquí, que es van donar, es van trobar, podríem dir, solucions a curt termini i ara, diguéssim, que tornen a sorgir, no, aquestes complicacions.
Bueno, si he de ser sincer, les paraules del ministre és que s'havia solucionat, havíem tornat amb una solució. La solució era que tenim 27 dies i que tenim que complir una sèrie de mesures, i amb això s'anàvem amb 130 dies a l'any. I amb 130 dies a l'any les empreses, si fos el primer any, potser sí que pots fer una manera de dir, bueno, doncs vinga, aquest any és molt dur, a partir dels següents busquem solucions, però és que en portem des del 2020, vull dir, portem 5 anys, i cada any ens han anat retallant, amb la qual la viabilitat del sector s'ha vist reduïda en 5 anys, paulatinament, per totes les mesures que s'han anat implementant, sense cap contrapunt, ni... Vull dir, si és que a més tenim els informes dels científics, que són seus, que són del CSIC, que ens marquen la recuperació dels estocs, vull dir, quan es creen tota aquesta sèrie de normatives i van regulades per com estan els estocs del mar, si els científics ens diuen que els estocs s'estan recuperant, no podem entendre que nosaltres no puguem almenys treballar el que treballàvem la resta de l'any. I veiem que, per més que hem fet l'esforç, no hi ha hagut, doncs, la recompensa no és de que ens donguin molt, no, de que puguem treballar, estar 3 mesos aturats de veda i que després puguem treballar la resta de l'any amb tranquil·litat. Doncs no la tenim, aquesta tranquil·litat. I enllaço una miqueta les paraules que he vist amb els grups dels pagesos, perquè per uns motius o per uns altres hi parlo bastant, perquè ells també la situació que tenen, doncs, tampoc és gaire agradable. I bàsicament, bueno, veig que és el mateix perfil. El que els hi passa amb ells ens passa amb altres, es prometen coses amb temps, el temps ha passat i les solucions no han arribat. I el que ens tocarà prendre mesures dràstiques o actuar d'alguna manera o reivindicar els nostres drets laborals d'alguna manera. No ho sé.
Clar, perquè ja tornant una miqueta al tema dels estocs que comentaves, no? Que els científics corroboren que hi ha... diguéssim que els peixos s'han recuperat, no? que sí que n'hi ha de gamba, n'hi ha, no? Podríem dir que el Mediterrani,
sí, totes
vull dir, n'hi ha prou, no? per pescar-la i que no estiguin en aquests límits de pesca.
Home, ens diuen que està millor que com estava fa 5 anys, que està dintre del que s'anomena el rendiment màxim sostenible, que és que el que es captura és inferior a el que reprodueix, perquè ens entenguem d'una manera ràpida. Si està dintre del seu rendiment màxim sostenible, No s'entén que algunes de les mesures que es van marcar i que s'han marcat des d'Espanya, això no va venir de Brussel·les. Algunes coses sí que han vingut de Brussel·les, però d'altres no. Aquí s'ha posat un doble barem que van dir, pues posarem una quota, que és un TAC anual, i a més posarem uns dies de pesca. Tu no pots regular una manera de funcionar per dues línies de treball. O ho treballes amb dies de feina o ho treballes amb quilos. Però les dues coses són completament incompatibles. I suposo que se'n donen compte que fan aquestes bestieses, però pues, precisament perquè no coneixen prou el sistema de pesca amb el qual es treballa a dintre de l'Estat. Però és la realitat. La realitat és que aquesta, la manera de com han gestionat políticament una problemàtica que venia marcada per Brussel·les, aquí no ho han sabut fer, des del meu punt de vista, i crec que compartit per tota la resta de companys meus, no ho han sabut veure, ni ens han preguntat, ni ens han almenys d'alguna manera dir, bueno, doncs, quina podria ser la millor manera de gestionar-ho. Posem sobre la taula el CSIC, que és el Centre d'Investigació Científica Espanyol, és el que dona els informes, que tot ha millorat. No puc entendre que ens trobem amb la situació que estem ara actualment. Sincerament, vull dir, no és una empresa externa, privada, que ha fet un informe doncs vinculat econòmica que sempre podríem pensar doncs que si fos privada, no, són els mateixos científics de l'Estat espanyol que t'estan dient que els estocs estan bé. Llavors, a què ve tot això? Si el que treballàvem era per aconseguir això, el més normal és que un cop aconseguit, almenys reconduïm la situació per poder-la mantenir. Doncs no ho hem fet, i a hores d'ara doncs, estem a setembre, però vindran uns mesos i vindran complicacions, i després ens queixem de que no... que potser no ho hem sabut explicar, portem 5 anys explicant-ho, és que la realitat és que jo porto molt de temps explicant la problemàtica, i que potser el primer any no es veia la seva duresa, però com els anys ho veuríem. I primer es van dir que no es rebaixaria més d'un 40% de les jornades laborals, ja les hem sobrepassat i seguim retallant. Vull dir, sempre hi ha la lletra petita, que per una petita doncs paraula es pot ampliar a gust del consumidor, però almenys que sigui referent a uns informes científics. Si els seus propis informes científics no ho marquen, per què segueix fent? I em comença a preocupar de que, bueno, pues que les persones que dirigeixen actualment el sector de la pesca a nivell espanyol ni volen escoltar ni volen fer res perquè això millori. I penso que és tant a l'agricultura com a la ramaderia com a la pesca. Mm-hmm. Estem acostumats a que tot el producte que ens entra no ens importa si ve enllaunat, si s'ha pescat d'una altra manera en un altre lloc, no ens importa res. L'únic que ens importa és una altra línia de treball que no és precisament la que es ven. Políticament a tothom en parla molt bé, però la veritat no està funcionant, i aquesta és la realitat. I ells ens van demanar 6 mesos i estem al setembre. Jo crec que han passat més de 6 mesos, i almenys ens mereixem respostes a moltes dels dubtes que es van generar al desembre, i no ens els han donat.
Mhm. Jaume, queda clar, eh? Queda clar, jo crec.
Ja ho sé.
Però ràpidament, perquè ens quedem sense temps, només la última pregunta que et volia fer: si tot segueix ara així, si no canvia res, els pescadors fareu el possible perquè hi hagi gamba per Nadal, o el que haureu de fer de moment és pescar-la perquè de moment heu d'anar sobrevisquent? Com creus que ho podreu gestionar, això?
Bueno, la veritat és que no ens hem sentat a parlar-ho tota la resta de cofradies per decidir, perquè penso que si es vol fer alguna mesura de pressió, el que hem de fer és actuar tots conjuntament. I si hi ha una sola cofradia que va per una línia i la resta segueixen amb la pauta marcada, no farem res. Però si tots, i parlo de tots, tot el Mediterrani, veient la resposta que hem tingut, potser actués d'una altra manera, pues, potser la solució estaria aquí. Marcar un punt de desobediència i nosaltres seguir treballant i a veure què passa. Vull dir, és que al final, moltes vegades quan el que t'hi va és la teva pròpia empresa o és la teva pròpia economia, hi ha molta gent que ho diu, no?, que quan hi va el teu i aboques tot el que fa falta i més. I estem en aquest punt. Vull dir, no és que dius, bueno, doncs deixarem d'anar a pescar la gamba i les barques es quedaran amarrades. Això pot ser la ruïna per molta gent i per moltes famílies. Vull dir, abans de que arribi la ruïna, suposo que hi hauran accions, i seran, espero que siguin contundents, per part de tots, perquè aquí estem tots. No, no, no és que Vilanova sigui diferent a Palamós, o a Roses, o a, jo què sé, o a Carboneres, o, no, no, o València, o Gandia, estem exactament tots iguals. Ens queda un mes de feina, d'aquí un mes ens quedaran dies de pescar. I alguna solució hem de buscar, perquè si deixem d'anar a pescar, no sé, jo no crec que haguem d'entendre de que hem de seguir pagant tot el que paguem com a impost marcat des de, directament des de la política que s'ha marcat. No ho sé, alguna solució buscarem, això està clar, i que serà pues, reivindicativa. Penso que serà reivindicativa, perquè si no tens ni resposta, al final crec que la gent s'enfada i el prenen, és com si t'haguessin pres el pèl. Pues, si ens han de prendre el pèl, almenys que se'n faci ressò i que d'alguna manera la gent sigui coneixedora de que se'ns ha pres el pèl. I a veure per on te sortirem.
Jaume Carnicer, patró major de la Confraria Pescadors de Vilanova, crec que amb aquesta reflexió queda totalment clar com està la situació. Seguirem ben pendents de com evoluciona. Jaume, si et sembla bé, parlem d'aquí uns dies, a veure com està tot plegat.
M'agradaria pensar que d'aquí uns dies podem parlar de canvis i que ens ha arribat alguna cosa. M'agradaria pensar-ho. Però vaja, l'experiència que porto amb aquests mesos, de moment m'està dient que possiblement no tenim ni notícies. Vull dir, és tan greu que possiblement no tindrem ni notícies. Vull dir que, no ho sé, Carles, espero que ho puguem parlar i que puguem explicar d'alguna manera que alguna solució se'ns ha posat a sobre la taula, almenys alguna sortida, algú. Que els que han creat el problema d'alguna manera es trenquin el cap per solucionar la problemàtica. Vull dir, els viatges d'una i la solució jo crec que no som nosaltres, són ells que l'han creat, són ells que l'han de desenredar, i a veure si ara saben desenredar, perquè les últimes vegades que he sentit parlar al director general de política pesquera del ministeri, no me'n vaig anar gaire content, sincerament. Tampoc. Vull dir, també va fer unes declaracions que no em van semblar gens acertades. Però bueno, això ja t'ho explicaré si de casa la pròxima vegada que ens trobem ja ho explicaré, perquè igual d'aquí que ens trobem, doncs ha reflexionat i les canvia.
Veurem, Jaume, seguirem ben pendents. Jaume, moltíssimes gràcies i fins la propera.
A vosaltres, com sempre, per fer un ús d'altaveu. Gràcies.
I ara deixem la pesca, en parlarem també profundament la setmana que ve, i anem fins al Delta de l'Ebre, on aquesta temporada d'estiu han batut el rècord pel que fa a la nidificació de tortugues careta al territori. La companya de Delta.cat, la Cel Prieto, en parla. Cel.
Sí, Marina, aquest estiu s'ha registrat un nou rècord amb 6 nius que superen el mig miler d'ous. El Parc Natural del Delta de l'Ebre apunta que la tortuga careta confia cada vegada més en la costa del Delta per nidificar. Ens donarà més detalls Nati Frank, tècnica de l'Àrea de Protecció i Recerca del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i Clara Frank, tècnica del Parc Natural del Delta i també del dels Ports, i a més coordinadora del voluntariat de les tortugues careta. Noies, benvingudes a Arran de Mar.
Hola.
Per començar, com valoreu esta temporada de nidificació de les tortugues careta aquí al Delta?
Bueno, pues com ja has comentat, valorem molt positivament, perquè de moment està sent un gran èxit. Han hi hagut 6 nius i és un rècord, perquè l'any que va hi haure més nius al Delta van ser 5, és a dir, ja van partir en una bona temporada, però a més les eclosions i les emergències han sortit molt bé, en un èxit de hasta un 90%, un 97% d'eclosió, que això vol dir que del total dels ous que van posen les tortugues, el 97% de les tortugues van a la mar directament.
Molt bé. És a dir, és any rècord avui, enguany 2025, 6 nius, que han més de mig miler d'ous, i ja han eclosionat unes 300 tortugues.
Sí, bueno, este fin de setmana em va eclosionar un niu i ja portem més de 450 tortugues ja que han arribat a la mar.
I, xiques, quin seguiment se fa d'estos nius d'un cop des de que se localitzen fins que les tortugues acaben eclosionant?
Bueno, pues inicialment quan se localitza lo niu, s'avalua la seva viabilitat, és a dir, si està en un lloc que hi ha inundació, si el període en què s'ha posat és adequat, etc. I en cas de que hi hagi algun risc, se trasloca, és a dir, s'agafen els ous, per això normalment coneixem el número d'ous que hi ha a la posta. Se replica el mateix niu a un altre lloc on el substrat sigui adequat i pugui haure supervisió i vigilància, i I després ja durant... Bueno, se fiquen uns termòmetres interiors que es diuen data lovers, que et van donant les temperatures, el control de la temperatura de, del niu, i durant uns 40 dies no es fa cap altre control, només que s'evita la zona de depredadors i així, i es va fent la vigilància des del personal del parc. Però a partir del dia 45 ja hi ha tot un sistema que ens explica Clara millor, de vigilància a partir de voluntariat.
És a dir, a partir del dia 45 són els voluntaris qui entren en joc en sí, esta d'això.
Sí, sí, el dia 8 d'agost vam començar la vigilància en voluntariat al segon niu, ja que el primer estava en una zona que no era accessible i la vigilància la va fer el personal del parc. I bueno, des de llavors hem estat activant i desactivant el voluntariat en funció de si es necessitava o no pel període en el que es trobava cada niu. I la veritat és que bueno, ho valorem molt positivament perquè hi ha hagut una implicació molt gran. Tenim una bossa de 100 voluntaris i a efectes pràctics han acabat participant pràcticament uns 90, i la predisposició ha sigut molt bona. Hi ha un aplicatiu en uns torns, cada un reserva el torn, són torns de 3 hores, i bueno, a cada torn poden hi haure de 1 a 4 persones. Ells mateixos se van reservant els torns i tenim un grup de WhatsApp per on passem tota la informació, tots els comunicats que ells necessiten per estar al cas de tot en tot moment, sempre supervisat per mi com a coordinadora, però clar, jo estic totalment comunicada en el personal del parc, com ara Nati i altres companys que van prenent les decisions de tot el que s'ha de fer, i per tant els voluntaris estan sempre actualitzats i per tant ells poden anar participant, i la veritat és que estem molt, molt agraïts en tota aquesta gent voluntària que ha participat enguany.
Clar, perquè si no, sense la seva tasca no seria possible, no, fer aquesta vigilància als nius. És a dir, has dit torns de 3 hores i bàsicament durant el torn s'ocupen de, bueno, de vigilar el niu, de que no li passi res, cap depredador, no?
Sí, més que res el que fan és vigilar que no hi hagi cap perill de cap tipus, també donar informació a la gent que hi ha a la platja, que a les platges d'aquí sí que és veritat que no tenim tanta afluència, però sí que hi ha gent, no, que quan veu la instal·lació i veu els voluntaris que estan allí, s'atansen, pregunten, ells donen informació, els voluntaris van tots equipats en una samarreta que els identifica, i bueno, pues una mica fan esta tasca també, no, d'educació ambiental tan important vinculada a tot este procés de nidificació de les tortugues que hi ha aquí al Delta.
Molt bé, perquè la gent quan ho deu veure, bueno, li entra la curiositat i vol saber què passa, no?
Sí, i tant.
I estan durant tota la nit també?
Sí, sí.
Les 24 hores del dia està vigilat el niu?
24 hores al dia, hi ha alguns torns que si no es poden cobrir perquè no hi ha disponibilitat de voluntaris, llavors se n'encarrega el personal del parc.
Vale.
Però en general són 24 hores al dia.
Molt bé. I com ara diem, Nati, han naixut 400 cries, què suposa aquesta xifra per la conservació de l'espècie de la tortuga careta?
Bueno, per a la conservació en general és un nombre menor, però per a la conservació de la tortuga, sobretot que és el Mediterrani occidental, i aquí a Catalunya una gran fita, perquè és un procés, és un procés que ha començat relativament, és molt recent, i tota la afavorir la supervivència d'aquesta espècie en fases inicials, com és el cas, és molt important per a l'espècie per a consolidar este procés aquí a Catalunya i en especial aquí al Delta.
I per què estan triant el Delta de l'Ebre, aquestes tortugues?
Bueno, de fet, estan triant sobretot la part de Catalunya i València, no? de la península, però el Delta especialment hi ha dos factors, no? Un i molt principal és que és una zona molt important a nivell de productivitat, és una zona d'alimentació de juvenils, una zona tranquil·la, sobretot les platges, hi ha molta superfície, molt recorregut de platges tranquil·les, com comentava Clara, que comparat en altres llocs l'afluència turística és relativament baixa, poca contaminació lumínica, vull dir, hi ha diferents factors que la tortuga trie les platges, però també, per altra banda, des del parc s'està fent una feina de seguiment molt intensiu, i pot ser que hi ha altres platges de Catalunya, que ha passat també a València, que no s'acaben de detectar estos nius, perquè clar, doncs igual no hi ha una influència tan, no hi ha un seguiment tan intensificat. I aquí des del dia quan comença la temporada es comença a fer el seguiment de totes les platges i pensem que el percentatge de detecció és molt alt.
Claro, perquè feu aquesta tasca de seguiment molt.
De seguiment.
I quan dura quan comença la temporada i fins quan dura, més o menys?
Bueno, comença el juny. I, la denidificació són 2 mesos. Normalment, juny, juliol, finals de juliol, agost, ja s'ha acabat. I després ja ve l'eclosió, que pot arribar fins a... Pues, si ja hi ha hagut un niu a principis d'agost, pues, fins a l'octubre.
Perquè quan tarden els ous a fer-se per eclosionar?
El número estàndard són 50 dies. Però aquí ja ens ha passat que hi ha hagut nius que han sortit del 47 i altres del 52, però més o menys per això la vigilància es fica a partir del 45.
D'acord. I fa 20 anys va començar aquest fenomen de forma puntual, no? Que van vindre com les primeres tortugues aquí. I, claro, estem a que el 2025 és l'any rècord 6 nius. Hi ha hagut una evolució, no?, durant aquests anys.
Sí, sí. Això, un bon exemple, per exemple, és Itàlia. Què va passar el mateix? La tortuga gareta, aquí al Mediterrani, se reproduïa en zones de Grècia, Turquia, etc. I a poc a poc s'està veient que està colonitzant tota la Mediterrània occidental. I el primer que va arribar va ser a Itàlia. I a Itàlia va passar això. Però ells ja se'n van a 20 anys en més número de nius. Però es va veure com progressivament van anar augmentant les nidificacions i ara estan en 600 nius, per exemple. I això és el que possiblement està passant també aquí a Catalunya i al Delta.
I quines són les principals amenaces per als nius?
Bueno, la tortuga careta és una espècie que està com a espècie vulnerable en categoria d'amenaça i els factors en ella en general són molts els impactes que té perquè és una espècie molt longeva, pot arribar a 80 anys i a més viatja molt a través de l'oceà. Imagina't la quantitat de factors que tenen impacte sobre l'espècie, doncs la pesca sobretot, a nivell d'adult, ara parlo, la pesca sobretot, però també el turisme o la contaminació, i a nivell d'ous, sobretot seria la depredació, i en cas de i després els usos que fem de les platges, perquè aquí al Delta potser pensem, no, que és més fàcil poder controlar, però hi ha platges que estan plenes de gent durant l'època de nidificació, i això sí que és un risc important a l'hora de fer la posta i després de la supervivència dels ous, perquè podria ser que estigués, ja va passar un any, no, que la gent ha fet la seva tendereta a la platja damunt d'un niu.
Claro, i això és un problema.
Bueno, és un problema, no, més que res que s'ha de gestionar,
claro,
segurament.
I quan, claro, perquè quan detecteu un niu, perdó, feu allí, ho marqueu perquè la gent, pues, no fico la sombrilla damunt, no?
Claro, això, per exemple, no, hi ha platges que tota la vida han hagut tortugues i la gent ja estan acostumbrats a que ja, durant un període es poden trobar estos casos, però ara aquí ens haurem d'anar acostumbrant a poder detectar rastres, poder detectar nius i saber que allí en aquella zona, pues, te pots trobar-te nius i s'han de protegir.
I quin és el procés quan se detecta un niu? És a dir, qui ho comunica? Hi ha gent que normalment són la gent que se ho troba o els del parc natural? Com, quin és? Si, per exemple, si jo vaig a la platja i m'entro un niu, què he de fer, no?
Sí, mira, enguany en aquesta temporada hi ha hagut 3 o 4 nius que s'han detectat directament en el que comentava, perquè a primera hora del matí els vigilants del parc fan un recorregut per totes les platges i miren els rastres, que és el que pots detectar. Però també hem tingut avisos de personal, tant de neteja de les platges com usuaris o pescadors, que detecten un rastre, perquè tu ni un no el veus, però sí un rastre raro, i la gent que s'ha informat, a més ha fet una campanya de divulgació i d'informació, truquen al 112. Això sí, quan veus alguna cosa estranya, que pot ser un rastre o pot ser un niu, o inclús ara podrien ser una sortida de tortuguers, 112.
Llavors, claro, i 112 ja us comunica a vosaltres que hi ha hagut aquesta alerta a la platja i ja, bueno, comenceu en...
Sí, hi ha tot un protocol, agents rurals, després els experts que són el centre tecnològic Beta, que també sempre està detrás en tot l'assessorament científic de tot aquest procés, i ja s'ha fet tot el protocol, s'activa.
Molt bé, i Clara, parlant una mica més dels voluntaris que, bueno, que fan aquesta tasca de divulgació d'informació a la ciutadania entenc que s'interessa, estan curiosos per veure allí el que passa, no? Quin feedback teniu a la platja en la gent allí?
La gent ho troba un tema molt interessant. La veritat és que és com un animal molt emblemàtic, no? La tortuga, i la gent quan saben el que està passant allí mostren, la veritat és que molt d'interès. A part que, com bé dia abans Nati, s'han començat a fer campanyes bastant importants, no? de comunicació, d'educació ambiental a nivell de tota la ciutadania, a nivell de tota Catalunya, perquè clar, és, bueno, com bé ella explicava, doncs és un fenomen, no? Que va començar i que cada vegada anem a més i que per tant la probabilitat de que algú se ho trobe, doncs cada vegada és més gran. i si això ho ajuntes en que és un animal que a la gent agrada i que els desperta moltíssim la curiositat, pues la veritat és que la gent són molt receptius i els agrada moltíssim, no? I tothom que ha pogut, no, pues saber que allí hi ha un niu, com funciona, que és lo que a partir d'aquí també molta gent se dona d'alta com a voluntàries perquè tenen aquesta curiositat de viure tot el procés, perquè si tu passes per la platja i te ho expliquen, bueno, sí, tens com una informació que et pot fer més o menys gràcia, però que els voluntaris viuen tot el procés de molt a prop, perquè és el que explicava abans, en tot moment estan informats, sempre nosaltres procurem que sàpiguen en tot moment què és el que està passant, si estan sortint les tortugues, si es van alliberar, i bueno, ho viuen moltíssim.
I el moment entenc de que eclosionen i que van cap a la mar, les tortuguetes petites, és que he vist fotos de les tortugues, són boníssimes. Diu, ser també una mica emotiu, no?, veure-les que van cap a la mar.
Sí, 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 la veritat és que la gent ho viu com una cosa molt, molt especial. La veritat és que sí. I clar, veure sortir les tortugues, pues és un privilegi, no?, d'alguna manera.
Sí, totalment. I, bueno, aquestes tortugues que eclosionen i van a la mar, hi ha possibilitats de que d'aquí uns anys tornin aquí a fer el seu niu, no?
Sí, sí, l'únic que mos haurem d'esperar uns 20 anys.
20 anys,
paciència. Més o menys, sí, sí.
Que tarden 20 anys, és a dir, és el recorregut que fan...
Bueno, no, perquè no són adultes fins als 15-20 anys.
I fins als 15-20 anys no crien.
Sí.
Vale. Uh-huh. Vale, vale.
Per això és una fita important, 400, però clar, d'aquestes 400 no sabem quantes tornaran.
D'acord, doncs bueno, estarem pendents. Perquè les marqueu o algo, no?
No, així tan petites no.
Vale.
Les adultes sí. Si es troba alguna adulta que està fent la posta, se prenen totes les biometries, se agafa mostra de sang i algunes se marquen en GPS.
Molt bé.
Però les petites no. Les petites el que sí que es fa, que quan eclosiona tot el niu, se fa l'exhumació, que es diu. Es trauen restes del que pugui quedar dins el niu i d'allí s'agarren mostres per a genètica.
Vale.
Així pots saber, si, per exemple, quina és la mare d'aquelles tortugues i si esta mare és la que recurrentment ve a fer les postes aquí.
Molt bé, molt bé.
Pots fer tot el seguiment del comportament de l'espècie.
Vale, pues així ho sabrem, no? Si aquestes tortugues tornen o, bueno, n'hi ha diverses que han tornat en diversos anys, ho heu sabut.
Sí, això sí.
Perfecte, noies, pues moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i, bueno, seguirem pendents i esperem que la temporada de l'any que ve, bueno, pues sigui igual d'exitosa o més que la d'enguany.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs Marina, qui sap si en uns anys potser tornen estes tortugues al seu lloc d'origen per nidificar tal i com van fer les seues mares.
De ben segur que si tornen serà bona senyal. Moltes gràcies, Cel. I ara volem saber quines són les últimes notícies del Club Nàutic d'Arenys de Mar i ens ho porta l'Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui estrenem aquesta secció que la volem fer, doncs... periòdicament, parlant de l'actualitat dels clubs nàutics, i ens estrenem amb el Club Nàutic d'Arenys, on més o menys doncs, cada mes podrem parlar amb ells per saber l'actualitat, el que es cou al nàutic d'aquí de la vila d'Arenys de Mar. Per això tenim el telèfon a la Pilar Rodríguez, que és la gerent del Nàutic d'Arenys. Pilar, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs bé, volem saber en primer lloc com esteu. Com esteu al Nàutic, ara que estem doncs, a inicis de setembre, que comencem a deixar ja l'estiu enrere, que ha començat també el curs escolar. Com va pel Nàutic?
Doncs va molt bé pel Nàutic. Hem acabat ara l'etapa d'estiu, l'etapa de casals, que ha anat molt bé, que ha funcionat molt bé com cada any. Cada any tenim més nens a la base nàutica, més nens al casal d'aquí del Club Nàutic. En total, doncs mira, hauran passat uns 650 nens a l'estiu. Vull dir que està molt bé, és una xifra que ens ha agradat molt, molt bé, molt, molt, molt bé, molt bé.
I tant. Sí, sí. I ara, de cara a aquesta tardor, també també teniu projectes per seguir, doncs, amb la base NAC, per seguir amb la mainada.
Exacte, sí, sí, diguem, venim de l'etapa de l'estiu, que tenim moltíssima feina amb el tema dels casals, però aquí no parem, perquè ara comença, com has dit tu, el curs escolar, i nosaltres continuem fent, doncs, continuïtat de les activitats de mar, no?, perquè ara nosaltres també donem opcions de que si hi ha nens que volen continuar navegant i fent activitats aquàtiques, doncs pot escollir diferents opcions, com serien els extraescolars a la base nàutica, que són dissabtes i diumenges, o si no també hem iniciat l'escoleta d'Òptimis, que són per als nens més petitons que volen ja començar a navegar amb Òptimis, i que també venen pues, els dissabtes aquí al Club Nàutic doncs, a fer aquesta activitat, no? Uh-huh. O sigui que sempre donem continuïtat. També tenim la flota Open, que són per als nens una miqueta més grans, que nosaltres hi diem flota Open perquè poden fer servir doncs, embarcacions més grandetes, perquè l'Òptimis, com saps, és per als nens que són més petits, saps? Uh-huh. I llavors, ja et dic, poden triar doncs, entre les extraescolars de la base nàutica, l'escoleta d'Òptimis, la flota d'Open, i ja et dic, comencem a tope amb les activitats doncs, per nens. Després també tenim el Club de Mar, que el Club de Mar s'està apuntant moltíssima gent, que és el Club de Mar, com saps, que fem moltes activitats de ioga, pilates, fem rem, fem moltes activitats. Uh-huh. També hem iniciat ara una activitat que començarà demà, faran una sessió de prova, que és la força activa, que és uns exercicis que fan a través d'un monitor perquè la gent agafi força i... Crec que pot anar bé, que, uh-huh. que és una activitat més que es dona doncs, del Club de Mar, no? I sempre no parem, és que no parem, ja dic, comença el curs escolar, però nosaltres també tenim un munt de coses per explicar.
I tant, i segur que aquest setembre en parlem amb més calma, perquè crec que es volia fer doncs, també una campanya de difusió de la Lliga Blava Escolar. És un projecte doncs, en el qual Arenys de Mar s'hi ha afegit, vehiculat a través de l'escola del Club Nàutic, de la base nàutica, també doncs, per tirar endavant aquest projecte, Pilar.
Sí, nosaltres hem adherit a la Lliga Blava Escolar, que això ho fem directament des de la base nàutica i el Club Nàutic a través de la federació i amb l'Ajuntament, que el dia 17 tenim una trobada amb tots els pares que estan interessats en participar en la Lliga Blava Escolar, i està molt bé, és una activitat de que serien doncs, que vinguessin nanos a entrenar amb el tema doncs, de la vela, i farien entrenaments també els caps de setmana, i de tant en tant faríem trobades amb les altres escoles, no? Amb altres escoles doncs, de Masnou, de Llavaneres, de Mataró, i llavors una competició entre ells, no? Però el cas és que el que volem és que la gent navegui, que comencin a navegar i que s'ho passin bé. Després hi haurà la competició, que també, però el que volem és que naveguin i que s'ho passin molt bé.
Sí, un projecte doncs, interessant de la qual el Nàutic en forma part, i ara doncs, se'n començarà a parlar, en sentirem a parlar d'això.
Sí, continuarem, sí, se'n sentirà a parlar perquè ja comencen a entrenar, crec que és aquest cap de setmana, algú que està interessat ja comencen a entrenar aquest cap de setmana, i després doncs esperarem pues, que s'adhereixin més nens i nenes, no? Crec que amb en Ferran parlàvem l'altre dia, que el Ferran és el responsable de la base nàutica, i que li faltaven, nenes en teníem, nens en teníem, però ens faltaven més nenes, crec que estem esperant a veure qui està interessat i qui es vol apuntar a fer aquesta activitat.
Doncs mira, des d'aquí que serveixi per fer també doncs una crida, en aquest cas, nenes sobretot, doncs, que vulguin apuntar-se, que vulguin saber el que, si més no, si volen informació cap a vosaltres,
Exacte, sí, si volen informació, que truquin al Club Nàutic i els donarem tota la informació, o si no, que vinguin a la reunió que hi haurà al Calissai el dia 17 a les 6:30, i en allà estarem explicant a tothom els que estiguin els assistents, els explicarem en què consisteix doncs, la Lliga Escolar i tot el que poden arribar a fer, sí.
I tant, doncs una secció en què estem repassant l'actualitat del Club Nàutic, i sovint durant la temporada d'actualitat en tenim, d'aquí del Nàutic, perquè quan parlem de regates, de competició, d'esportistes d'alt nivell, joves, però que tenen un molt bon nivell, doncs molt sovint parlem de gent d'aquí del Nàutic d'Arenys,
Sí, sempre tenim joves d'alt nivell, sí, tenim gent de la cantera. Nosaltres sempre, primer comencem amb gent doncs, de sempre del club, més petitons, que han anat fent tot el seguiment des de ben petits, com per exemple ara és en Pol Camats, no? Que és un dels nostres esportistes que està destacant més. Però sí, ja dic, sempre és com amb la cantera, no? De la mateixa manera, per exemple, que ara ho estem fent amb l'equip de rem. La secció de rem que tenim del Club Nàutic d'Arenys cada vegada està creixent més, no? Nosaltres, com sempre et dic, el que nosaltres volem és que la gent s'ho passi bé, que la gent vingui a fer vela per passar-s'ho bé, que la gent vingui a remar per passar-s'ho bé. Però tant és així que dintre doncs, de tota la cantera sempre hi ha gent doncs, que destaca, i amb aquests que destaquen, si volen competir, doncs, també els recolzem a que ho facin, no? Tant és així que ara estem creant l'equip de competició femení de rem.
Uh-huh.
I estem molt contents, doncs, perquè doncs, ens agradaria això, no? Ens volem iniciar-nos en la Lliga Catalana i ara doncs, estarem fent això, entrenaments especials amb un equip concret, perquè ells són els que volen doncs, anar a competir a rem, no?
Uh-huh.
I els que no competeixen en la secció de rem, d'on paren? Perquè no paren de fer regates lúdiques, no? Se n'aniran al Colliure, faran la Transebre, o sigui que no parem. Aquest setembre, amb la secció de rem, estan tots els caps de setmana a diferents llocs fent competicions lúdiques.
I tant, amb això és important, eh? És important aquesta secció, que a més és jove, aquesta secció de rem, i que diguem-ne que conviu també amb el club de rem d'Arenys de Mar, que ja tenen doncs, més experiència, però que quan parlem amb ells també ens ho diuen, que s'ho passen molt bé anant a competicions, anant a regates. Per tant, segur que doncs, si feu una secció competitiva, en aquest cas vosaltres, aquest bon ambient també ho trobareu.
Sí. De fet, jo t'ho puc dir també per experiència, perquè també vaig estar remant uns dies i així, i realment, quan et poses a remar, no t'ho penses i t'ho passes molt bé, a part de que la sensació de sortir al mar i veure tot el litoral des del mar i, a més, fer esport, no té preu. T'ho passes bé i si tens un bon equip, un equip tant a competició com a lúdic, eh? Al final, encara que sigui una regata lúdica, sempre doncs, t'agrada pues, fer aquella cursa de que pues, t'he guanyat, no?
I tant.
A nivell doncs, lúdic. Però sí, ja dic, el que volem és que hi hagi molt bon ambient, que hi hagi, pues, que la gent estigui a gust i que gaudeixi doncs, de l'esport i del mar.
Uh-huh. I tant, i això pel que fa al rem, pel que fa a regates, també imagino que ja posats en l'organització de diferents esdeveniments que es fan aquí en el Club Nàutic d'Arenys com a cites fixes, regates importants, que també aquesta temporada les tindrem.
Sí, aquesta temporada, ara a finals d'aquest mes de setembre, farem la regata que es diu Emili Lladó, que és de la classe Ilka. Després també cap al novembre farem el Gran Premi d'Andorra, que aquest també ve moltes embarcacions, que no és dintre del circuit català, però sí que és una regata molt important, que on venen moltíssims regatistes. O sigui que sí, que ara, encara d'ara a finals d'any ens queden aquestes dues regates a nivell de veles lleugeres, tot a la vela lleugera, uh-huh. I després a nivell de doncs, les regates de creuer normal, nosaltres cada setmana tenim regata social, vull dir, que ho fem entre el Balís i nosaltres, i ens anem combinant entre els dos clubs, i així tots els regatistes que volen fer serien doncs, com les regates lúdiques, no?, de la uh-huh. gent que té creuers, i llavors això també ho fem els diumenges. O sigui que, ja dic, tots els caps de setmana tenim activitat, tant per una banda com per una altra, per les diferents seccions de creuer, de la lleugera, de rem, de totes les àrees que tenim.
M'has dit Andorra, eh? Andorra?
Sí.
Allà el mar els hi queda una mica lluny.
Sí, per això venen aquí. Sí, perquè ells realment a Andorra pues, tenen la federació de vela d'Andorra, però han de venir a fer doncs, el Gran Premi aquí. Ja fa anys que ho fan, uh-huh. aquí crec que ja serà el tercer o quart any que ho fan, ara no t'ho puc dir amb seguretat, però abans de fer-ho aquí ho feien a Masnou, no? O sigui que, bueno, és una manera, és una regata molt, molt xula, molt divertida, perquè venen molts nens, i té molt de nom a nivell només d'aquestes embarcacions, doncs venen d'Òptimis, venen Ilkes, venen diferents modalitats i s'ho passen superbé. És un cap de setmana i fan tant les activitats tant dissabte com diumenge, i sempre hi ha una entrega de premis molt, molt xula, i hi ha uns sortejos després posteriors els que hagin participat, i els agrada molt venir a la gent a fer aquest Gran Premi.
Fantàstic, doncs no sé si ens deixem alguna cosa important que puguem destacar, si no, doncs periòdicament, ho dèiem, ens anirem retrobant amb la Pilar Rodríguez del Club Nàutic per anar desgranant l'actualitat. Déu-n'hi-do, hem tocat molts temes avui.
Sí, no, per això t'estic dient que, bueno, que hem deixat ja l'estiu, però comencem la tardor, com aquell qui diu, i a tope també, amb moltes activitats i amb moltes ganes de que la gent pues, vingui al club i conegui el club amb diferents àrees i opcions, a tothom el que li agradi més, no? El que vulgui venir a remar, i el que vulgui venir a la base nàutica, el que vulgueu. Segur que trobareu el que necessiteu.
I tant que sigui el que trobareu, això ho puc dir jo, és bona gent, perquè amb tothom que hem parlat del Club Nàutic des de l'emissora, sempre, tant és la secció que sigui, des de la gerència, presidència, base nàutica, la Mònica Font mateix sempre ens atén correctament. Per tant, segur que al Nàutic hi trobareu molt bona gent, això segur. Després, les activitats.
Sí, tant, molt bona gent tenim, sí, sí, moltes gràcies.
Perfecte, Pilar, doncs, com dèiem, ens retrobem aquí, aquí en antena i seguim, seguim en contacte. Moltíssimes gràcies.
Doncs vinga, fins aviat. Un pato. Vinga, vagi, adéu, adéu.
L'agenda.
Divendres i hem de fer un repàs de tots els actes i els esdeveniments que hi ha aquest cap de setmana arreu del nostre territori. No podria ser d'altra manera. I comencem per la Costa Brava. Què hi farem, Maria?
Agenda d'actes aquí a la Costa Brava per aquest cap de setmana que alguns s'hauran agafat de pont. Doncs mireu, divendres, dissabte i diumenge a Castelló d'Empúries se celebra la 33a edició de la Fira, medieval Terra de Trobadors, amb exposicions, conferències, cuina, mercat d'artesania, una bona oportunitat per voltar per aquesta vila tan important de l'Alt Empordà. Avui divendres a les 7 de la tarda a l'Escala, ruta pel barri vell i casa de pescadors, i també una ruta, però de demà de matí, demà dissabte a 2:15 del matí, ruta pel Clos del Pastor i el cementiri mariner, territoris molt importants per l'escriptora Caterina Albert, Víctor Català. El dissabte a les 10 del matí a Ullà, Aventura en Antenes descobreix el món dels insectes, una activitat destinada als més petits de la casa. Dissabte i diumenge al Museu de la Pesca del Palamós hi ha l'exposició de El mar és el bressol de vida. Estarà oberta de 10 a 2 del migdia i de 4 al 9 del vespre. I atenció, perquè aquest cap de setmana encara és festa major a Saus i a Vilafant. Que passeu un molt bon cap de setmana, ens hi tornem a trobar-hi dilluns. A reveure.
A reveure, i ara anem cap a les costes del Maresme. Oriol, què farem aquest cap de setmana?
Doncs sí, Marina, ja saps que a mi m'agrada parlar-te de festes majors. Doncs mira, t'explico que diumenge acaba la festa de la Verema a Alella. Hi ha una trobada de gegants amb la participació de diverses colles, com les Cinc Sènies de Mataró, l'Escola Bergantí del Masnou, la Sant Jaume de Barcelona, també la de la Barceloneta, la Sagrera, Sant Andreu del Palomar, i també venen gegants dels municipis del Masnou, de Teià, de Corbera de Llobregat, d'Amposta, a les Terres de l'Ebre, de les Borges Blanques, d'Elna, i també els mateixos de l'Alella. I a la tarda, a l'Espai d'Arts Escèniques Casal de l'Alella, hi ha un espectacle, es diu Follia, 7 globs de deliri, a càrrec de l'Esbar d'Ensaire de Mollet. Amb el vi com a protagonista, l'espectacle diu que ens submergeix en tot allò que es crea al voltant d'aquesta beguda mil·lenària, i també en el seu ús social, la festa, el clima social proper, el jo verdader, amb les seves virtuts i defectes, l'aflorament dels tan criminalitzats 7 pecats capitals. Doncs bé, com a preludi de tot plegat, s'oferirà Gitaneries, una coreografia inspirada en els històrics personatges dels carnavals vallesans. I ja saps que m'agrada parlar-te de festes majors? Doncs en tenim a Tiana. A Tiana és festa major, la festa major de Sant Cebrià, i aquesta nit actua el Poni Pissador, al parc de l'antic camp de futbol. El Poni Pissador s'ha convertit en una de les bandes de música popular més importants de Catalunya. La seva combinació de sons folk de tot el món dona com a resultat un so divertit i enèrgic, imprevisible i ple de personalitat. Després, DJ Mestre Xavier i Xorx són dos DJs de Tiana que han consolidat la seva relació professional després d'anys d'amistat. Demà al matí, a Tiana fan l'Enrocada, la prova per excel·lència del poble, una festa esportiva comunitària enmig de la festa major. També hi ha jocs gegants de fusta i tallers, patinatge i la ruta del vermut pels carrers del centre. Al migdia es fa concert que es diu Let's Groove als carrers del centre, disco funk dels 80 a peu de carrer. A la tarda jugaran a un mega pilla, pilla zombi plus. Això ho faran als jardins Lola Anglada, una nova versió del Fet i Amagar, on si ets pillat et sumes a les persones que agaparen. A la nit hi ha correfoc amb les colles de Diables, Trampera Nostramo de Tiana, Diables de Montgat i l'associació Colla de Diables de la Llàntia, també amb els seus tabalers. I el ball de Festa Major serà amb l'Orquestra Internacional Maravella, al Parc de l'Antic Camp de Futbol. També actuaran DJ Isidre i l'Orquestra Mitjanit. I diumenge, per despertar el poble, a cop de gralla i una cerca viva festiva amb parades per esmorzar a diferents carrers. Al migdia, el toc de festa a la plaça de la Vila, amb balls de gegants i nans. I a la tarda, la plena de Festa Major, al Parc del Camp de Futbol, una tarda de jocs en comunitat, amb premis a les línies i les plenes, amb un cartró solidari per projectes de Tiana Solidària. I la setmana que ve més, Marina, amb la Festa Major de Calella, que per cert en parlarem més extensament aquí en el programa, perquè ells tenen una Festa Major d'alçada i una fira oberta al mar. Per tant, ho comentarem a la Ronda Mar, però això serà ja la setmana vinent. Per ara, gaudim del que tenim i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i ara baixem fins al Delta de l'Ebre. Cel, què hi trobarem?
Donem una ullada a veure què tenim per esta zona de les Terres de l'Ebre. Fira d'Antiguitats i Artesania al Perelló, on es podrà trobar tot tipus d'elements i peces amb història. Amb més de 60 paradistes, ampliació del recorregut de la fira i la cinquena concentració de cotxes clàssics i americans. El dissabte 13 de setembre, de 9 del matí a 8 de la tarda, al Perelló. En el marc del festival Riu Avall, concert de Marc Rooster, quartet de jazz que, amb un repertori de jazz de principis del segle XX, fa un tribut a una música alegre que encara és un pilar del llenguatge contemporani, des dels clàssics de l'estil de Nova Orleans fins als estàndards popularitzats durant l'era del swing. El dissabte 13 de setembre a les 7:30 de la tarda a la Torre de l'Espanyol. Quarta edició de la Fira Gastronòmica del Vi i dels Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixó, amb la participació de cellers i carpes amb tapes i productes locals, a més de moltes actuacions musicals. El dissabte 13 a partir de les 7 de la tarda a l'Hort de Cruells de Roquetes. Visita guiada a l'illa de Buda en bicicleta, Buda en Bike. L'illa de Buda a cop de pedal, una excursió molt adequada al turisme familiar, grups reduïts i guiats sempre per tècnics especialitzats, per conèixer el valor ecològic de Buda, la seva fragilitat, la seva bellesa i la importància que té a nivell ambiental, paisatgístic i tradicional. Els dies 13 i 14 de setembre, inscripcions a l'Oficina de Turisme de Sant Jaume d'Enveja. En el marc de la Ruta de la Sega, nova edició de la Festa de la Sega de Deltebre, amb una jornada d'activitats per a tots els públics, entre les quals destaquen el mercadet artesanal, la demostració de treballs agrícoles i pesca artesanal, la tradicional sega i l'explicació de tot el procés, les jotes cantades i ballades i els jocs tradicionals, entre molts d'altres. El diumenge 14 de setembre, a partir de les 9 del matí, a la finca de Bombita, a Deltebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Moltes gràcies, Cel. Nosaltres ho hem de deixar aquí a Tarragona, ple d'actes de Santa Tecla. A partir d'avui a les 7 s'engega la Festa Major oficialment. Tornarem dilluns, com cada dia, de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Una part de criança, una part d'esperança, tenen les seves quimeres, volen les seves places. Amb tot el nostre amor, potser mai cauran de l'arbre. Vull pensar que anem junts, anirem més lluny encara. Fuig de l'aigua mansa i comencem. Una altra història impossible a la balança. Amb les mans, amb els peus i amb el cos sencer. Seran bombes d'alegria sense enyorança. I ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara venen, i ara se'n van. I ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara van, i ara venen, i ara se'n van. camins a la vida s'han de fer caminant, de dreceres tranquil·les que et facin arribar abans. No us fieu de l'aigua mansa, aigua mansa de cap port. Celebrem les seves quimeres i ballem junts aquest cop. Fuig de l'aigua mansa, i comencem una altra història impossible a la balança. Amb les mans, amb els peus i amb el cos sencer, seran bombes d'alegria sense enyorança. I ara vinc, i ara vinc, i ara vaig, i ara van, i ara venen, i ara se'n van. I ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vaig, i ara van, i ara van, i ara venen, i ara se'n van.